Són les 11, el 16 de març, li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I en aquesta última hora del dia passarem pel Líban. Quan parlem de la guerra contra l'Iran, ens hauríem d'acostumar ja a afegir-hi també el Líban, perquè és on Israel està concentrant la seva campanya bèl·lica. De seguida hi connectarem en directe. És dilluns, el dia que més esportius estem. Avui Toni Padilla ens parlarà del rival del Barça de futbol de dimecres, el Newcastle, que té al darrere un fons inversor saudita. I atenció a la llista musical del que ens queda de Catalunya Nit, perquè serem a l'inici de la gira de Rosalía, de la gira Lux. Ha acabat fa molt poca estona el seu primer concert a Lió. L'ha estat seguint in situ el nostre expert en música, el Marc Ruiz, i de seguida ens explicarà com ha anat. Però més coses, no us perdeu tampoc la conversa que hem mantingut amb Gabriel Prokofiev. És el net de Sergei Prokofiev, un dels millors músics del segle XX, sens dubte, i ens explicarà el tipus de música que fa ell, que és una música en base electrònica, però també hi ha molta formació clàssica al darrere, i també les seves arrels catalanes. A la seva àvia, la dona de Prokofiev, li deia àvia en català. I tot plegat ho tancarem amb l'oient que ens acompanya des de les 10, que ens està escoltant atentament. És un filòleg a la recambra. Ara mateix està centrat en el Festival de Cançó d'Autor Barna Sants. Qui pot ser? Doncs som-hi, que ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per recórrer el que ens queda de dia amb garanties, ens escoltem les veus més destacades d'aquest 16 de març. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Reclamem dignitat per la nostra feina, demanem recursos per atendre millor la canalla, demanem una baixada de ràtios.
Sí o sí, ha de seure a negociar amb la representació majoritària del col·lectiu i sí o sí ha d'escoltar la veu del col·lectiu.
Alguns països han mostrat molt d'entusiasme i altres no. Països als quals hem ajudat durant molts anys, els quals hem protegit d'amenaces exteriors horribles i ara no es mostren tan entusiasmats. I el nivell d'entusiasme que tenen m'importa. And the level of enthusiasm matters to me.
This is not Europe's war.
Aquesta no és la guerra d'Europa. Ningú vol entrar de forma activa en aquesta guerra i tothom està preocupat per quin serà el resultat.
Be the outcome.
No, no hem demanat mai un alto al foc. Ni tan sols hem demanat negociacions. Estem a punt per defensar-nos tot el temps que sigui necessari.
El primer ministre Netanyahu i jo mateix hem ordenat a l'exèrcit que destrueixi tota la infraestructura del terror en els pobles libanesos que queden a tocar de la frontera, tal com van fer amb Hamas a Rafah, a Gaza.
Hay un afán de protección que luego pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso. Nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores,
sí, no,
pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos.
Nadie ha dado razones para bloquear.
Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien.
Yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, y vamos a gobernar en las tres regiones, pero antes de afrontar eso, queremos una negociación, medida a medida y con plazos de cumplimiento.
Des del PSC treballarem en el marc de les negociacions, amb Esquerra en aquest cas, doncs perquè aquest país tingui pressupostos.
Falten 5 dies i moltes hores i molts segons, i a mi em costa pensar que amb aquests 18 mesos que portem de relacions de confiança no s'iniciï la tramitació.
Aquesta setantena d'arbres que van caure durant el dia d'ahir demostren que van viure un episodi excepcional. Fons de la policia municipal, doncs el que ens deien és que des de la nevada del 2010 no es vivia una situació similar.
Dijeron que a las 5, 5 y media, de cada media hora pasaría uno para Barcelona. Y de momento aquí estamos desde las 5 y todavía no...
Difícil, al final el tema es no saber, o sea, saber que sales a una hora y no sabes a qué hora llegas. Pero sí, ya es la normalidad.
Te tienes que ir controlando mucho el tema de no pegarle. Y yo creo que eso es lo que más cuesta. El mismo controlar tu temperamento este para no petar y perderlo todo. Al final me acabó pasando. Perdí el tercer grado, me duró un fin de semana. Y pues como aquí me comentaron que había más temas de educadoras y todo esto, el de salud mental, pues mira, para probar, pues viene la verdad que me ha ido mejor.
Cada temporada és molt difícil i és un gran repte perquè hem de tenir el nivell igual o millor que la temporada anterior. I jo crec que això, amb sensacionalisme, amb sang, no es fa. Crec que això és fruit de que nosaltres apel·lem a les emocions primàries de la gent.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2 de setembre de 2007.
I el número de la sort, el...
8.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, Joan Laporta. I després de les eleccions, què? Com encara la porta el seu nou mandat? Hi haurà canvis al club? Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, respon Joan Laporta.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Són les 11 i 9 minuts. Hem entrat en la tercera setmana de la guerra. En diem la guerra a l'Iran. Hauríem de dir segurament ja la guerra a l'Orient Mitjà, veient com s'està estenent tot. I sobretot no perdre de vista que després de l'Iran, segurament, el país que se n'està emportant la pitjor part és el Líban. Per saber fins a quin punt ho estan patint, connectem ara en directe amb Andrea López Tomás. És corresponsal freelance del periòdico i també col·laboradora del Catalunya Nit. Andrea, bona nit.
Bona nit, Manel.
D'entrada, tenim avui aquest anunci que sembla que ara sí que sí comença una invasió terrestre al Líban. Com està? Què en sabem de tot això?
Doncs sí, precisament avui l'exèrcit israelí ha anunciat aquesta ampliació de les seves operacions terrestres al sud del Líban com a part del que ells diuen uns esforços per construir una zona de seguretat a la frontera. Per això la primera setmana de la guerra van demanar a la població que abandonés tot el territori al sud del riu Litani, que és un riu que ha servit històricament com a zona de demarcació entre Líban i Israel en els conflictes que hi ha hagut a territori libanès i que està situat a 30 quilòmetres al nord de la frontera. Després, la setmana passada, ho van estendre fins al següent riu, més al nord, que és el riu Zahrani, que es troba a 40 quilòmetres de la frontera. I això, juntament amb les ordres que hi ha contra els suburbis del sud de Beirut, fa que el 15% del territori libanès es trobi ara mateix sobre aquestes ordres de desallotjament forçat que ha imposat l'exèrcit israelià. I això se suma al fet de que avui el ministre de Defensa israelià, a l'anunciar aquesta ampliació de les operacions terrestres, ha dit que tots els residents del sud del Líban, els residents xiïtes especificat, que han evacuat o que estan evacuant casa seva, no podran tornar a la zona del sud del riu Litani fins que es garanteixi la seguretat dels residents del nord d'Israel. Per tant, aquest és un criteri que Israel li imposa i que, per tant, no està en el control de la població israeliana. Veiem que la població libanesa, perdó. Veiem que d'aquesta forma s'està aplicant el manual que ja va utilitzar Israel a Gaza i que va perfeccionar la franja palestina amb ordres massives de desplaçament forçat i una invasió terrestre que alguns líders israelians estan defensant que es converteixi en una ocupació, no?, com està passant a la franja. I a més, en moltes ocasions també veiem que l'exèrcit bombardeja zones suposadament segures on envia a la població desplaçada i on no hi ha ordres de desallotjament.
La versió d'Israel per tot això és acabar amb Hezbollah. De retruc, suposo que amb tot això que ens dius, amb tots aquests desplaçaments, més els bombardejos que hi ha de tant en tant, veiem que les xifres de morts al Líban també van creixent. Quina situació humanitària està quedant aquí al país on tu vius?
Doncs realment la situació humanitària és molt crítica. Avui mateix el govern libanès ha anunciat que ja hi ha més d'un milió de persones desplaçades en tot el país. En concret són unes 1.050.000 persones en un país que no arriba als 6 milions d'habitants. Per tant, és una gran part de la població.
Sí.
I d'aquest 1.050.000, només 133.000 estan en centres d'acollida que ha obert el govern, com poden ser escoles, pavellons o altres centres que ha reconvertit en refugis. I això vol dir que molta part de les desplaçades, no?, s'estan quedant amb familiars o amistats o que han hagut de llogar un nou lloc on quedar-se amb les dificultats econòmiques que això suposa per a una població que entra a aquesta guerra, que és arrossegada a aquesta guerra en plena crisi econòmica. A més, també estem veient que com Israel està atacant edificis residencials en zones fora d'influència de Hezbollah i com està atacant hotels on s'allotja la població desplaçada, molta gent no vol acollir a la població desplaçada als seus edificis ni als seus hotels per temor a ser objectiu dels atacs. I la gent que finalment aconsegueix un sostre sobre el seu cap són unes afortunades, perquè hi ha moltes altres persones que no tenen aquesta opció i que s'estan quedant als carrers. Algunes estan dormint en tendes de campanya, però altres simplement ho fan sobre una manta o sobre el terra directament. A més, ara venen 10 dies amb molta pluja aquí al Líban i això farà que aquestes condicions que ja són deplorables empitjorin encara més. I com tu bé deies, la xifra de víctimes mortals no deixa de creure. Són gairebé 900 persones que han estat assassinades en només dues setmanes d'ofensiva i més d'un centenar d'elles, en concret 111, són nens i nenes que han mort en aquestes dues setmanes. No? Això se li afegeix als més de 2.000 ferits i com dèiem, aquest patró, aquest manual que ha perfeccionat a Gaza també s'està repetint aquí al Líban, perquè les tropes estan atacant a personal i a infraestructures sanitàries, incloses ambulàncies i hospitals, I de moment ja són gairebé 40 membres de personal sanitari assassinats en aquestes dues setmanes. I divendres va haver-hi un atac molt, molt greu contra un centre de salut primària a un poble que està només a 10 quilòmetres de la frontera amb Israel, i les 12 persones que van morir eren metgesses, infermeres, paramèdiques. Per tant, veiem que és una situació molt crítica en un país que ja es trobava en un moment molt fràgil i amb moltes necessitats i amb molt poques perspectives que això acabi aviat.
Doncs és el retrat ara mateix de la situació al Líban, que, com ens diu l'Andrea, ja estava en una situació ben difícil i està empitjorant i a marxes forçades. En directe des de Beirut, Andrea López Tomàs, moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Passa un minut d'un quart de 12. Toni Padilla, bona nit.
Bona nit, Manel.
El Barça ha viscut un cap de setmana especial, amb triomf a dos llocs. Una en les eleccions, les havia de guanyar algú. Doncs bé, ja sabem que ha sigut Joan Laporta per golejada, i golejada també de l'equip de Hansi Flick. Però ara ja totes les mirades posades en el partit de dimecres, que aquest sí que és important, Això ja va en sèrio, Això...
Sí. El segon mandat de Joan Laporta comença amb un test d'altura, aquest partit de la Lliga de Campions contra el Newcastle. Ja vam veure-ho a l'anada, que el Newcastle United és un equip que juga molt bé, molt físic, l'eliminatòria està molt oberta, un club amb molta història, la gent en recordarà en el seu moment amb Bobby Robson, que va fer molt bé. L'any passat va aconseguir trencar una sequera de 56 anys sense alçar un títol, van haver imatges molt fortes,
van
guanyar la Copa de la Lliga, hi havia gent gran plorant, va ser molt bonic, un club del nord d'Anglaterra, molt lligat a una comunitat, a una zona històricament de mines de carbó, que van anar tancant, provocant doncs vagues, problemes, i el Newcastle era com un punt de trobada de tota aquesta gent. Per tant, és un club molt de comunitat, amb molta personalitat. La gent, fins i tot que va marxar, va fugir de Newcastle buscant una nova vida a Londres, on fos, encara és del Newcastle perquè el seu pare o el seu avi ho era. Per tant, és un club que és bonic, però per poder tornar a competir a la Lliga de Campions, podríem dir que s'ha venut una mica l'ànima al diable.
Real politic. Aquí ja ho diem, que parlar d'esports en moltes ocasions, i aquesta és una d'aquelles, és parlar de política, d'economia, de relacions internacionals, i de nou apareix l'Aràbia Saudita aquesta vegada,
Com s'ho fan, que apareixen sempre, Sí. Una i altra vegada, i és així, no? Estem parlant d'un estat que des de fa una dècada s'ha convertit en un dels sectors principals, en aquest gran taulí dels cascs que és el món, a través dels esports. I sí, ja fa pocs anys, a través d'un consorci que liderava el príncep de la corona saudita, Mohammed bin Salman, van presentar una oferta pel Newcastle que estava un pas gairebé de la fallida econòmica. Estava a la Premier, però ho passava molt malament. Van presentar aquesta proposta per comprar-ho. Inicialment, aquesta proposta va ser bloquejada entre moltes protestes, fins i tot a la Casa dels Comuns, al Parlament britànic, perquè, clar, Mohammed bin Salman, el príncep, està considerat l'instigador intel·lectual, per exemple, del famós assassinat del periodista Jamal Khashoggi, recordem, un periodista saudita que va marxar exiliat a Turquia, que feia articles molt crítics, escrivia al Washington Post, i que el 2018 havia d'anar a l'ambaixada saudita a Ankara per fer uns tràmits, uns papers, perquè s'havia de casar i li calien uns papers. Entrava a l'ambaixada, agafava uns papers i sortia, no va sortir mai més, el van assassinar els serveis secrets saudites i el van esquarterar. I qui va ordenar-ho va ser el príncep saudita, que era l'home que volia comprar el Newcastle.
Ja has dit que això va quedar bloquejat per un temps, perquè quan un fons així, que pot generar dubtes a molta gent, dubtes morals, i a més amb aquesta relació que ara tu ens explicaves amb Bin Salman, si pot fer alguna cosa per aturar-ho? Dret a llei?
Tècnicament sí. L'any 2017, quan al Regne Unit ja existia un debat molt fort perquè diferents fons inversors relacionats amb empresaris foscos, amb governs tirànics, estaven invertint molt a la Premier League, es va adoptar una mesura, la que es diu el Owners and Directors Test, que vindria a ser una normativa de la Premier League que podria bloquejar operacions de compra o d'inversions en clubs de la Premier League si es pot acreditar que les persones que ho fan tenen delictes o són persones doncs, vinculades doncs, amb règims tirànics i pocs democràtics. No? Llavors, aquesta una en directors test va ser com un pas endavant, però feta la llei, feta la trampa, sempre les persones que volen invertir sempre troben formes alternatives, com dividir els grups accionariats, dir que hi ha altres accionistes que en veritat potser són persones que tècnicament són netes però que ho controlen, va aparèixer un empresari britànic que té negocis a Dubai que tècnicament doncs, era una persona que no tenia cap delicte en el seu passat però que d'alguna forma era com un test de ferro als saudites, van començar fins i tot a moure contactes a nivell polític, van fer el que fos, i en aquelles dates, en menys de mig any es van tancar finalment dues operacions, la Newcastle amb els saudites i la Nottingham Forest, un altre club històric que va ser comprat per Evangelios Marinakis, que és un empresari grec, propietari també de l'Olympiacos de futbol, que està investigat per l'Interpol i que té diferents casos oberts a la justícia grega, casos greus de corrupció i de participar en xarxes de delictes forts. I Marinakis també va poder comprar el Nottingham Forest, per tant, aquest owners and directors test podríem dir que...
És una norma d'aquelles fàcils d'esquivar.
Com malauradament gairebé totes les normes. No? De fet, el que és més trist de la història és que el que va bloquejar durant més mesos aquesta proposta, el que no va ser els drets humans, va ser que va haver-hi una queixa de Qatar. Qatar es va queixar a la Premier, ei, esteu a punt de permetre que els saudites comprin el Newcastle, i això no pot ser perquè nosaltres, Qatar, som propietaris d'un canal de televisió, que és Bein Sports, molt conegut, que té seu a Doha, que som els propietaris dels drets de televisió de la Premier League a tota la zona del Golf Pèrsic. Sabem que Qatar i Aràbia Saudita, tot i que inicialment gairebé eren doncs, estats cosins, tenen una rivalitat fortíssima, no es poden ni veure, no tenen relacions diplomàtiques. Llavors, l'Aràbia Saudita el que feia era piratejar la imatge de la Premier League per no haver de pagar a Qatar. Llavors, quan tu miraves la Premier durant molts anys a l'Aràbia Saudita, ho feies amb que l'Estat estava acceptant que era una operació il·legal. Llavors, els de Qatar van dir, escolta, aquest règim que està a punt de comprar-vos un club ens està piratejant la imatge per no pagar els drets vostres. I per això van bloquejar-ho. No van bloquejar-ho per drets humans, van bloquejar perquè un altre estat poc democràtic com Qatar es queixava, no? És molt trist.
Sí, veus, aquests dies que parlem tant de l'Orient Mitjà, doncs avui tot això ens hi porta també. A l'afició del Newcastle, com es va viure l'arribada dels saudites?
Va generar bastant debat, perquè al final recordem que és un club molt històric que havia arribat a estar a segona divisió, passava malament, llavors va haver-hi molta gent però que es va mostrar molt l'esperançada de dir més igual d'on vinguin els calés si podem guanyar un títol i podem competir i deixar de patir. Llavors molta gent doncs, fins i tot es van disfressar de xecs àrabs i van anar amb camells inflables a l'estadi per celebrar-ho. Però sí que és cert que alguns aficionats es van posicionar en contra i fins i tot es van aplegar al voltant d'una associació anomenada Fans del Newcastle contra l'Sports Washing. Sport Washing és òbviament aquesta idea d'utilitzar els esports per netejar l'imatge de règims tirànics i fins i tot alguns aficionats es van negar a viatjar a la final de la Copa de la Lliga que van guanyar afirmant que estaven fent el joc a un règim tirànic, no? El portaveu d'aquesta associació, el John Hurt, ho explicava així.
No crec que guanyar una copa pugui justificar pertànyer a aquesta dictadura tirànica. És normalitzar un règim tirànic comprant un club històric i molt estimat. Un club de futbol no és com Pepsi o Coca-Cola, no és com una altra companyia. La gent creu que els pertany.
Doncs obre un bon debat, això que deia el John Hurt. Clar, una de les preguntes que ens podríem fer és per quina raó els saudites volen entrar amb tanta força comprant clubs de futbol. Bé, perquè, primer, perquè no desenvolupen més el futbol allà, però vaja, entenc que volen estar allà al primer nivell mundial. Per què els interessa comprar un club estranger?
Sí, inicialment ells no mostraven un interès. Els seus estats veïns, com Qatar i els Emirats Àrabs, sí que van fer-ho molt. Llavors el que van fer bàsicament és dir, si nosaltres que som l'estat gran de la zona, l'estat que té els jocs sagrats a l'islam, que tenim la Meca, que tenim Medina, que som els més rics, ens estem quedant enrere a nivell d'imatge, a nivell de contactes, per tant, també hem de fer la tàctica d'aquests veïns petits, Qatar, Emirats Àrabs Units i Bahrain, que s'utilitza l'esport per netejar la nostra imatge i per fer també contactes polítics, incloure l'esport en negociacions polítiques, no? Aquesta rentat de cara esportiu, en què malauradament aconsegueixen doncs, que moltes persones al carrer se'ls preguntes a molts joves ara, tu trobes a les joves pel carrer que porten la samarreta d'equips de futbol saudites, perquè també és cert que tenen una lliga molt potent, que han fitxat a Cristiano Ronaldo, fitxar Neymar, l'Íñigo Martínez, i a vegades em trobo un nano jove que porta una samarreta d'Al-Hilal o l'Al-Tihad i li dic, tu saps que això és una dictadura que assassina homosexuals i no deixa votar les dones? I se't queden com mirant i dient, no, és que a mi només m'agrada el jugador. Això és el que aconsegueixen, que moltes persones, si tu ara vas a un motor de recerca tipus Google i fiques a Aràbia Saudita, les primeres notícies que t'apareixen són d'esports, no són de que han batut el rècord d'execucions de persones al darrer any. És una estratègia comunicativa, però també de generar diners i de generar poder. Llavors, han entrat a sac amb tot, grans premis de Fórmula 1, el Rally Dakar es falla, la Supercopa d'Espanya de futbol també es falla, creació d'una lliga femenina, no pararan fins fer el Mundial de Futbol, que ja assumim que el 2034 la faran ells, volen fer uns Jocs Olímpics d'estiu i d'hivern fent instal·lacions amb neu artificial, és a dir, van molt forts, han entès que dona molt de pes, i han entrat en aquest joc també de començar a comprar clubs, en aquest cas el Newcastle, copiant doncs, els seus veïns, Qatar, òbviament, el cas més conegut, Paris Saint-Germain, campió de la Champions, i els Emirats Àrabs Units, amb el Manchester City, també campions de la Champions. Veurem si algun moment veiem el Newcastle, en propietat saudita, també sent campions de la Champions, si ha de ser que no sigui aquest any.
No, perquè això dimecres tenim tenen una cita important tots els aficionats del món del futbol i ja només en passarà un, o Barça o ni un.
Sí, hi ha dues preguntes que resoldrem el dimecres, és si passa el Barça i quin és l'estat de Joan Laporta després de les festes d'aquest dia.
Molt bé, doncs dilluns que ve et tornem a tenir aquí, ja veurem amb quines històries.
Aquí estarem, una abraçada.
Gràcies, Toni.
Catalunya nit. Que no lo escuche la novia. Les notícies sota la llum de la lluna. Que no lo escuche la novia. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
No sé si hi trobaríem algú que no li agradés aquesta peça. És de Prokófiev. Aquesta altra, menys coneguda, també és de Prokófiev. El primer Prokófiev, el Sergei, és un dels músics més importants del segle XX i és l'avi del segon, el Gabriel, que és un dels compositors que més s'han atrevit a combinar música clàssica i electrònica. Un músic, per cert, amb arrels catalanes. Ahir al vespre va actuar a l'Auditori de Barcelona, ell amb el seu set de discjòquei i amb els seus sintetitzadors ha dirigit les seves composicions acompanyat dels músics catalans del Morfosis Ensemble, amb piano, cello, violí, saxofon i bateria. Música de ball electrònica amb estructura i instruments de música clàssica. I al final del concert ens va atendre. Gabriel Prokófiev, benvingut al Catalunya Nit.
Moltes gràcies a tu, és fantàstic ser amb vosaltres, gràcies.
Acaba de finalitzar el concert. Com ha anat la química amb els músics catalans?
Oh, really good. Doncs molt bé, ens ho hem passat molt bé. Des del primer assaig, que va ser fa només 4 dies, vam notar que hi havia una molt bona connexió musical, tothom va entendre el que intento fer i ha sigut una experiència molt bona.
Quines indicacions els dones perquè entenguin exactament allò que vols fer?
Tots els músics tenen una partitura clàssica, tot està escrit com una peça clàssica, o sigui que abans de trobar-nos ja havien practicat, però a més escolten les gravacions per tenir el paisatge complet i els envio les bases electròniques, de manera que puguin practicar a casa amb l'electrònica. Així que ja tenen la sensació del que serà tocar amb aquest so electrònic i la part de la composició clàssica. Ja tenen la idea de com serà i, sincerament, la majoria de la gent avui dia ja ha escoltat música electrònica. Però els músics clàssics no acostumen a tocar amb música electrònica i quan ho fan s'ho passen molt bé, perquè suposa juntar el món real, el que escolten cada dia, amb el món clàssic.
De fet, qui diries que està més preparat per a aquesta barreja? I parlo ara del públic, eh? Els que els agrada la música clàssica o els que els agrada més la música electrònica?
Mira, sempre dic que la meva música és per a la gent de clàssica que vol sentir una nova clàssica i per la gent de l'electrònica que vol escoltar alguna cosa diferent. Per mi és per a tots dos. És per les audiències que són curioses, que volen comprovar on pots anar en el futur amb la música.
Estem conversant amb Gabriel Prokofiev, el net de Sergei Prokofiev. Explica'ns, Gabriel, una mica el teu projecte non-classical.
Okay, so 20 years ago I had written a string quartet.
Sí, fa 20 anys vaig escriure una peça clàssica per a un quartet de corda i volia que els meus amics l'escoltessin, però no haurien vingut a una sala de concerts. I, de fet, la majoria de persones que assisteixen als concerts de música clàssica són bastant grans. És gent que sap la cultura de la música clàssica, però per la majoria de gent jove no significa res. No entenen les normes que has d'estar en silenci i aplaudir només en determinats moments. Prefereixen anar a les discoteques per sentir la seva música. I vaig pensar que si volia que la gent escoltés la meva música, l'havia de portar a les discoteques. I vaig engegar un club que es diu Non-Classical, que és música clàssica, però en una manera no clàssica. Fer que la música clàssica formés més part de la vida diària. Perquè, en certa manera, està ancorada en el passat. Ha esdevingut una forma d'art de museu. I la gent que la crea està tan còmoda en el món clàssic que s'obliden que la majoria de la gent no en sap res d'aquest món clàssic. El món clàssic és una bombolla i hem de reconèixer que hem de treballar més per arribar a noves audiències. Però des que fa 20 anys vaig començar el projecte Non-Classical, he vist molta més gent, més orquestres que intenten arribar al públic per millors vies. Les actituds estan canviant i això és molt positiu.
Com vas entrar tu en el món de la música?
Quan era molt petit, als 5 o 6 anys, vaig començar amb el piano, després trompeta, però després, quan tenia 10 anys, tenia un amic que li encantava la música pop dels 80 i vaig començar a escriure cançons amb ell. A l'escola, a l'hora del pati, cantàvem cançons i les tocàvem amb un grup, amb altres estudiants, i ens encantava. Sèiem al piano i al cap d'una hora, partint del no-res, teníem una cançó. Era una sensació molt màgica. Per mi, així va ser com vaig descobrir que m'encantava compondre música. Vaig començar amb el pop, després als 14 vaig haver d'escriure una peça clàssica de piano per l'escola i vaig pensar, ostres, això també està bé, m'agrada escriure clàssica. O sigui que sempre he estat fent música pop i més endavant electrònica, dance, i després vaig començar música clàssica a la universitat. És com una doble vida.
Tens un cognom molt poderós, Prokofiev. El teu avi és, de fet, una de les persones més importants que hi ha hagut en la música. Quina relació tens amb aquest fet?
Well, it's interesting. I think... At the beginning, when I was young, it's important that I was doing...
És interessant. Crec que al principi, quan era jove, és important dir que jo estava fent música pop i electrònica perquè era molt diferent d'ell. I això em va permetre descobrir la música a la meva manera. Perquè quan era jove, si pensava massa en el meu avi, com era d'important, em feia sentir intimidat i molt cohibit. De fet, com a pianista no practicava gaire i cometia molts errors perquè realment em semblava que tothom esperava de mi que fos instantàniament un virtuoso, cosa que és impossible. Però amb la composició vaig trobar el meu propi camí, la meva manera de fer-ho, i després d'haver compost molta música em vaig sentir segur. Havia trobat la meva pròpia veu i això era l'important. I quan devia tenir 30 anys, aleshores vaig sentir que podia mirar el meu avi com una inspiració i no com una intimidació. Mirava com havia treballat, el que havia aconseguit i vaig pensar, ostres, això és molt emocionant, m'encanta la seva música i només vull intentar de seguir el seu exemple. Però també m'inspiren altres compositors, com Beethoven o Stravinsky. Tots tenim aquesta sensació d'estar intimidats pels mestres, però quan és la teva família és més intens.
Esclar, de fet, si parlem de família, hem de dir que tens arrels catalanes.
Sí, what's very interesting for me is that My grandmother, we used to call her Avia.
Sí, i és interessant, a la meva àvia l'anomenàvem Àvia, amb la paraula catalana. El seu nom real era Lina Codina i el seu pare, Juan Codina, era cantant i fins i tot va gravar, ho pots trobar a internet, una cançó de l'àvia cantant una cançó espanyola i la seva família era originàriament de Barcelona. Però es va casar amb una dona franco-polonesa, Olga Nemeskaya, que era protestant. La família no estava gaire contenta perquè eren catòlics i van marxar a Nova York i la meva àvia va créixer a Nova York, a Harlem, amb la comunitat hispànica i la russa. Ella parlava castellà, rus i català i després va conèixer el meu avi quan van fer un concert al Carnegie Hall. Però la meva àvia sempre va parlar català i fins i tot quan ja era vella sempre buscava gent que parlés català per trobar-s'hi. Ella era molt amiga de Montpou, el fantàstic pianista i compositor. I semblava espanyola, tenia els cabells molt negres, fins que va tenir 80 anys, era una dona molt forta.
Quin tipus de música escoltes actualment?
Oh, I listen to all types of music, to be honest. I listen to...
Doncs escolto tota mena de música. Escolto electrònica, m'encanta la clàssica, l'africana, músiques de tot arreu. Depèn del meu estat d'ànim. Tot i que prefereixo anar a concerts a casa, com que estic component tota l'estona, prefereixo escoltar ràdio parlada. Escoltaré el vostre programa, ara que l'he descobert.
I'll listen to your show now I know about it.
Ah, segur.
Learn Catalan.
Aprendré català escoltant-lo.
Segur, segur. Per cert, parlant de combinacions de música... Et va agradar el que va fer Robbie Williams a Party Like a Russian amb la música de Sergei Prokofiev?
For myself, no, because it felt like it was...
A mi no em va agradar perquè em va semblar que era ressaltar els estereotips que tenim de Rússia, que fan molt mal perquè, de fet, crec que arriba fins a dalt de tot de la política. A Rússia hi ha una sensació que han estat estereotipats per un determinat comportament i des d'Occident hi ha una mirada de temps de la Guerra Freda i això malmet l'autoestima de la gent i acaba fent que donin suport a algú com Putin. Perquè hi ha aquesta frustració que la gent no entén els russos. El país és molt ric, té una gran cultura, una gran història i simplement té una tradició molt desafortunada quan parlem de política.
Tu ets nascut a Anglaterra, però com et va afectar, per cert, la guerra contra Ucraïna? Perquè recordem que el teu avi, Sergei Prokofiev, va néixer en un poble de la regió de Donetsk, que ara està en gran part ocupada per Rússia.
Estava molt decebut. Conec molts músics russos amb família ucraïnesa i conec molts músics ucraïnesos que acostumaven a treballar a Rússia. I entre els dos països hi havia una gran cooperació, com germans i germanes. Però tot i així són dos països diferents i sé que el meu avi ho reconeixia així. Reconeixia la llengua d'Ucraïna, estimava Ucraïna, els seus pares eren russos. He tingut curiositat per saber què pensaria. He llegit alguns dels seus diaris i estaria molt trist, perquè és com família matant-se els uns als altres. És molt, molt trist. I esperem que algun dia la política s'arregli. Vaig anar a Kiev el 2018 i m'ho vaig passar molt bé. És una gran ciutat amb molt potencial i és molt trist veure el que li ha passat al país.
Gabriel, gràcies per aquest temps i per portar-nos la teva música.
Gràcies, gaudiu-la i espero tornar aviat a Barcelona i tornar a tocar amb el grup Morfosi perquè realment m'ho he passat bé treballant amb ells.
I 38 minuts, a una altra persona que li agrada combinar la música clàssica amb altres estils, és ella. Rosalía, que acaba de tancar avui la seva primera actuació de la gira Lux, que ha començat a Lió, i per això a Lió avui hem d'anar a buscar el Marc Ruiz. El tenim en directe. Marc, bona nit.
Molt bona nit, Sonel.
Com ha anat això? Què ens expliques d'aquest concert d'inauguració de gira?
Doncs mira, vestida de ballarina, Rosalía ha sortit de dins d'un embalatge gegant com si fos una peça de museu, i això té a veure amb la frase «Soy tu reliquia», de la cançó «Reliquia», que ha estat la segona del concert. Un concert que ha estat dividit en quatre actes, i el primer, amb textura de teatre antic, de fusta i teles, el tutú i les sabates de ballet han fet pensar en els ballets clàssics com Coppelia o el Trencanous. Fa servir teles lleugeres i tools en comptes d'efectes de llum o visuals, i això fa que el seu món de delicada fantasia es torni real. Tota aquesta subtilesa, però, contrasta amb el xoc tecno de cançons com Divinize, i s'esborra el segon acte amb Berghain, això que sentim, després d'haver-se presentat com una verge renaixentista. Ara, però, la coreografia és absolutament narrativa i té to de cabaret berlinès retorçat i fosc. És un to perfecte per recordar Motomami amb Saoko, La Fama o La Combi Versace. I torna després a la tradició amb De Madrugar o La Intensíssima El Redentor. Un nou canvi d'escenari fa semblar un quadre dels anys 20 la pròpia Rosalía, amb Marc inclòs, des d'on ha versionat Can't Take My Eyes Off You, vestida de Gilda. Un fragment més tard, amb un confessionari per introduir la Perla, que canta fent de Venus en una escena que ha recordat molt a Eva Green a la pel·lícula Els somiadors, de Bernardo Bertolucci. I un altre dels moments plens de bellesa ha estat la interpretació de Sauvignon Blanc sobre un piano blanc amb pluja de confeti daurat inclosa. Els contrastos com cantar Bizcochito i despechar després d'interpretar La Noche de Anoche vestida d'àngel han marcat també el concert. Un concert on les lletres són importants i que les ha projectat en francès perquè entenguessin el seu públic el que deien, i marcant si estaven cantades en català, en castellà, en anglès, en alemany, en japonès o en italià. Una Rosalía que ha arrencat amb un agraïment amb llàgrima inclosa, però que ha travessat incomptables estils d'ànims, transformada gairebé en Maria Callas, repartint autògrafs entre el públic amb Dios es un stalker, i acabant, com l'àlbum Lux, amb l'existencialista Magnolias.
No és ben bé el mateix, però quasi que ens has transportat al concert, Marc. Què hi diu el públic de Lió, del que han vist de Rosalía?
Doncs mira, a la Ivy l'atrapa tot.
Musicalment, elle est incroyable.
Musicalment és increïble. Té una veu increïble. Les seves cançons estan superben escrites. Escriu molt bé i és una gran artista.
Ses chansons, genre, c'est vraiment une belle artiste, quoi.
Per la Kènia, el més important és l'elogi de la mescla.
Per mi, Rosalía representa la diversitat. Representa el món tant com pot, les seves arrels. I el fet que mescli tots els gèneres musicals que li agraden és magnífic. I també representa la diversitat.
La Mònica valora el missatge de les lletres.
Per què m'agrada? Perquè em fa la impressió que porta altres coses a més de la música. Amb el seu projecte Lux m'ha arribat la part de l'espiritualitat. M'ha agradat molt.
També parla amb la Jad, el Nathan i la Mael, que venien de Suïssa a dues hores d'aquí, i que diuen que els agrada l'originalitat i la posada en escena.
Tot, la música, l'estil, tot en general, la diversitat de la seva música.
L'estil, l'extravagància, l'originalitat.
M'agrada tot. M'agrada que hi hagi músics sobre l'escenari. El que ella desprèn.
I aquí a Lió també hi ha catalans, com la Paula i la Verònica.
A Barcelona va ser impossible comprar entrades. I a més, el fet de que fos el primer concert a Europa, doncs dius, va, bueno, perquè trenca motllos, no? Està molt bé, ens agrada.
Però és emocionant. El que fa emociona.
I n'hi ha que han fet 17 hores de bus per arribar a Lió, o d'altres que dormiran d'aquí una estona al bus de tornada cap a casa.
Doncs tu no sé si continues fent gira amb la Rosalia o vindràs cap aquí. Espero que sigui la segona opció.
Vindré cap aquí demà al migdia després de passar unes quantes cròniques.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta feina, perquè ens has descrit molt bé com ha anat aquesta arrencada d'una gira que serà llarga i que passarà també pel Sant Jordi de Barcelona. Bona nit,
Marc. I que ja hi serem. Bona nit.
Exacte, bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotre el llit. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
En punt 3:15 els dilluns hi posem la mirada de la periodista Marta Riezo.
Doncs em fa molt contenta que les grans empreses tecnològiques estiguin rebent demandes grosses, una rere l'altra. Han estat intocables fins fa 4 dies i això s'ha acabat. Instagram i YouTube, per exemple, s'han defensat dient que permeten la llibertat d'expressió i que qualsevol límit que hi posi la llei aniria en contra. Però les associacions i els pares i mares denuncien aquestes empreses com un assumpte de salut mental pública. La realitat és que les plataformes creen addicció i degraden la convivència. I això és un matís lingüístic, però és important, el que s'hi diu a elles no és informació, sinó dades. No tot el que té aparència d'informació és informació. Una fake news o un muntatge fotogràfic degradant no són una opinió. Són una transmissió de dades, i les dades han de tenir una regulació. Així, la llibertat d'expressió no hi perd, sinó que queda reforçada.
I aquest és el so de la rotativa imprint-se a Sant Fruitós de Bages i controlant-la. I tenim el Raül Cavallol, que a més ens canta sempre les portades abans que ningú. Bona nit, Raül.
Bona nit, Manel.
Quines t'han arribat?
De moment només tenim la de l'Ara.
Què diu l'Ara?
Doncs mira, l'Ara un dia més, el tema de l'Orient Mitjà, el titular que ens donen és Europa espanta i no enviarà una missió a Hormuz com vol Trump. Espanya, Alemanya i altres països es desmarquen de la proposta de Calas i Macron per enviar una flota. També comenten que la Moncloa prepara mesures de xoc per a la pujada de preus centrades en energia i el sector agroalimentari. Foto principal a plaça Sant Jaume, on milers de manifestants en el primer dia de mobilitzacions que es repartiran per Catalunya al llarg de la setmana. I diuen la vaga de docents comença amb força a Barcelona. També foto a portada de la cerimònia dels Oscars i diuen 6 Oscars per a una batalla tras otra. I un parell de temes més que destaquen a la portada és que Vox vol entrar ara als governs de l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, i que el TSJ valencià rebutja imputar Amazon i demana seguir investigant.
Doncs moltíssimes gràcies. Que acabi d'anar bé la nit, Raül.
Molt bé, moltes gràcies. Bona nit.
També ens ha arribat alguna portada, no sé si gaires, Marc Güell.
La veritat és que poques, eh? De fet, només ens ha arribat la Vanguardia, que obre titulant que els aliats desatenen la petició de Trump d'enviar vaixells a Hormuz. La foto destacada d'aquesta portada és per Rosalia, enlluerna en directe amb Lux, destaquen des de la Vanguardia. També encara recorden els guanyadors dels Oscars en aquesta portada, la batalla guanyadora de Paul Thomas Anderson, així titulant la crònica dels Oscars, i també en aquesta portada un parell de titulars polítics. Abascal diu que Vox entrarà als governs per la pressió del PP i que el govern català ofereix a Esquerra retirar els pressupostos per negociar.
Doncs això trobarem si busquem diaris, si connectem amb Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Àngels López,
què ens explicarem? Mira, demà seguirem la segona jornada de vaga als centres educatius. Les aturades i les principals accions es traslladen al Penedès, al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. Evidentment, estarem pendents de les novetats al voltant de la guerra de l'Iran, que entrarà en el 18è dia amb atacs creuats i l'estret d'Hormuz tancat. També al Líban, on Israel ha iniciat avui una incursió terrestre. Demà, enviats especials de l'ONU detallaran davant la premsa la crisi humanitària que s'agreuja en aquest país. No ens oblidem d'una altra guerra, la d'Ucraïna. El president del país, Volodymyr Zelensky, viatja fins al Regne Unit per seguir demanant suport en forma d'ajuda militar i econòmica. En política i a casa nostra, com cada dimarts, reunió de govern i roda de premsa a 1:15, que segur girarà al voltant de la negociació dels pressupostos amb Esquerra. A Madrid, Consell de Ministres descafeïnat després que totes les mesures per pal·liar l'impacte econòmic de la guerra hagin passat a un Consell extraordinari divendres. I tanquem amb un parell de punts. En cultura, sentirem l'entrevista que els companys d'informatius faran a Santiago Segura amb motiu de l'estrena de Torrente Presidente. I a 12:15 al matí de Catalunya Ràdio, el president electe del Barça, Joan Laporta. Veurem si continua l'eufòria.
Doncs així apunta el demà. Gràcies, Marc. Gràcies, Àngels.
Bona nit.
Deu minuts i arribarem a la mitjanit. Ja ha arribat el moment de saber qui és el nostre oient misteriós d'avui, que explica que una de les imatges més nítides que té de la seva adolescència és un concert d'Albert Pla a les Cotxeres de Sants. Diu que va ser tot un descobriment veure'l cantar assegut en un sofà vermell, darrere del qual ja veureu que hi ha història. Tot i que els seus inicis professionals han anat lligats a la llengua, primer amb l'occità, perquè va viure 6 anys a Tolosa de Llenguadoc, i després amb el català, la música sempre l'ha estat envoltant. El cotxe familiar hi sonava la nova cançó i de ben petit ja el portaven a Barna Sants, del qual ara és el director. La 31a edició del festival podem dir que ja és filla seva. Avui l'oient misteriós d'aquest Catalunya Nit ha sigut, és, el director del Barna Sants i filòleg a la recambra, com ell mateix es defineix. Bona nit, Marçal Girbau.
Bona nit.
Primera pregunta obligada. Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Sí. He après aquesta història recent que desconeixia del Newcastle.
Sí.
Que m'ha meravellat i alhora m'ha deixat estupefacte, perquè és un símptoma més de com va el món i de les grans hipocresies que ens envolten.
Efectivament, el món de vegades ens deixa desconcertats i aquí cada dia en tenim alguna mostra. Escolta, ara en parlàvem. Què passa amb aquest sofà vermell d'Albert Pla?
El sofà aquest em va semblar que era una bona manera d'explicar com l'ADN del Barna Sants, que de sempre, no? Des que va néixer, des que fa 30 anys el va fundar el mític Pere Camps, no? Ell sempre havia mantingut, que és aquest projecte, diguem-ne, de cultura de guerrilla i de trinxera, i que això volia dir, doncs, que en un moment donat acabava el concert i era el mateix director del festival qui agafava el sofà i el traginava fins al cotxe per endur-se'l, no? Ni equips de producció ni històries. Aquesta imatge del director traginant el sofà, a mi, evidentment, era aproximadament preadolescent, jo diria, em va frapar. Em va frapar perquè, bé, allà s'explica tot, no? I no ho dic, ojo, ho dic... No és un elogi i una crítica. És un elogi al projecte i una crítica al sistema alhora. Clar. No sé si m'explico.
I tant, queda perfectament clar. El Pere Camps, de fet, va ser un dels nostres oients misteriosos. El Carles Girbau havia fet també director de director de producció d'aquest festival, el teu pare. Per tant, tu l'has mamat durant tota la vida, podríem dir, aquest festival. Cap on el portes tu? Aquest any ja podem dir que porta la teva empremta.
Sí, jo diria que el porto amb un rumb molt semblant al rumb del Pere, el que passa que, evidentment, un rumb una mica més jove, però la destinació és la mateixa. L'esperit també, i l'únic que canvia són doncs, elements estètics i de forma, que com és lògic, doncs, generació rere generació, els estils canvien, no?
Clar.
Però és que sempre, quan em feu, de vegades, no, que em fet la pregunta de quina és la diferència entre la cançó d'autor d'avui i la cançó d'autor de fa 50 anys, o quines són les semblances, jo sempre dic el mateix, és que la cançó d'avui és el mateix que la de fa 50 anys o la del segle XII quan va néixer amb els trobadors. És a dir, l'essència és la mateixa, l'únic que canvia és que l'entorn, òbviament, és diferent i, per tant, les realitats també són diferents, tot i que, malauradament, s'assemblen massa en alguns casos, però al final el que hi ha al darrere és el mateix.
Clar.
I, per tant, anem en un mateix sentit.
Clar. Aquesta mateixa setmana, per exemple, hi tindrem Brahms, no?, el 19 de març, al casino de l'Aliança del Poble Nou.
Sí.
Què més ens destacaries?
Sí, mira, tindrem Brahms, tindrem Chris Juanico. Aquesta setmana, de fet, farem una altra cosa molt especial a Mallorca, al sí. Teatre Principal d'Inca. Farem un homenatge a Joan Ramon Bonet, que el germà del Maria del Mar Bonet, que va ser el primer mallorquí dels 16 jutges. I, de fet, no s'explicaria probablement el fenomen i la història de la Maria del Mar Bonet sense, probablement, explicar el seu germà, no? Però mira, parlant dels Brahms, els Brahms és un bon exemple d'això que a mi m'agrada dir, no?, que la cançó d'autor és un gènere en si mateix, no és un estil, és un gènere, i aquest gènere es pot expressar amb estils molt diferents. La cançó d'autor el que identifica i el que diguem-ne, el que és la cançó d'autor, en definitiva, és aquesta fusió perfecta, aquesta hibridació entre text, que ha de tenir un interès literari, i una música que el que fa és fer guanyar força en aquest text, no? I els Brahms, amb el seu estil de rock, ska i diferent, diguem-ne, diferents colors que porten, encara que algú li xoqui, el que han fet al llarg de tota la seva trajectòria és ni més ni menys que cançó d'autor. I per això estan programats aquí, perquè ara han publicat un disc, un treball nou, i em sembla una bona manera, doncs això, que en un festival de cançó d'autor hi ha doncs un Chris Juanico, que és una proposta fantàstica, que també presenta nou disc al Teatre La Fàbrica, que és una proposta, diguem-ne, més canònica del que la gent entén més per cançó d'autor, però al costat d'això doncs hi ha un grup històric d'ska, de rock dur, que també fan cançó d'autor.
Clar, és ben interessant perquè ara em feies pensar que sí, que quan pensem en cançó d'autor gairebé imaginem una persona, una guitarra i un tamboret, i que el nom sigui el nom del grup, per entendre'ns, però en canvi hi ha altres coses, com aquesta banda, que podríem considerar també cançó d'autor. Ens queden 3 minutets per tancar el dia, i el que fem aquí els dilluns precisament és inaugurar una cançó que ens acompanyarà per tancar el dia des d'ara i fins al divendres. La d'aquesta setmana fa així.
He mirat amunt, no he vist una vela, però tu m'havies promès una lluna plena. He marxat de nit, però ningú m'espera. M'ha fet tanta por que he tornat enrere. Que no hi ha el món mirall que se'm passi aquest reflex.
És Aquest mal, en Van Andreu i Ferran Palau.
Si el riu que et porta a la mar mor allà on es troba.
I la podeu trobar en un disc solidari que es diu Les Flors Prohibides. Tots els guanys es donaran a ONGs que ajudin a nens i nenes afectats per les guerres. I aquesta setmana és la cançó que ens ajudarà a dir-vos adeu fins divendres i també a cedir l'última paraula. Ja sabeu que aquí no ens agrada tenir-la. Avui és pel Marçal Girbau. Tot teu, quan vulguis, Marçal, pots dir bona nit als oients, com tu prefereixis.
Molt bé, doncs us dic bona nit avui, que falten pocs minuts per acabar el 16 de març, quan fa 782 anys que hi va haver el setge de Montsegur, que ens fa reflexionar sobre el que passa avui al món. I ara, just fa 10 anys, per primer cop, l'Església Catòlica va demanar perdó per el que havien fet amb la croada contra els càtars. Crec que és una bona manera de reflexionar. Espero que no calgui passar 782 anys perquè segons qui demani perdó pel que estan fent. Bona nit a tots.
Mora allà on es troba més aigües, però no fa més dolç en el cel. Aquest mal, si el riu que et porta a la mar mor allà on es troben les aigües, però no fa més dolça la cel.